Santa Eulàlia, un podcast sobre Barcelona, amb Bot Bou.
Avui parlem d'un símbol arquitectònic de Barcelona, el pavelló alemany de Mies van der Rohe i Lili Reich, que va iniciar, diuen, l'arquitectura moderna. Ho fem amb Fernando Ramos, un dels tres arquitectes que el va reconstruir, amb Ignasi de Solà Morales i Cristian Cirici. Ramos ha participat en construccions també com la del MACBA. I arran de tot plegat, parlem del dilema entre la restauració d'edificis vells o la construcció i de la cura que tenim del patrimoni. Fernando Ramos, tot seguit, a Santa Eulàlia. Fernando Ramos, benvingut a Santa Eulàlia.
Hola, bon dia.
Avui volem parlar de la restauració i del dilema entre edificis nous, edificis vells, com rehabilitar-los, com tornar-los a fer servir, però volem començar parlant d'un símbol arquitectònic de Barcelona molt important, que és el pavelló alemany de Mies van der Rohe i Lili Reich, que vostè ha reivindicat bastantes vegades el paper que Lili Reich va tenir en tot plegat. Per què va ser tan important aquest pavelló? No sé si podem fer un breu resum de la història del pavelló.
Va ser en realitat un manifest. Ludwig Mies i Lili Reich, que eren socis en aquell moment, tenien molt clar que l'arquitectura contemporània, l'arquitectura que nosaltres anomenem moderna, la contemporània d'ells en aquell moment, havia de ser molt oberta. I contraposaven a la idea de la façana, el mur que tanca, i dins del qual sí que pot haver-hi patis, etc., però que ja queda portes endins, contraposaven l'obertura, és a dir, la facilitat de que la gent pogués veure què passava. En part, precisament perquè hi havia el vidre, com a nou material que estaven intentant implantar, però segon també perquè creien que l'arquitectura s'havia d'obrir. I clar, quan reben l'oportunitat de construir un Palau Nacional alemany en l'exposició que estava prevista per a obrir el maig del 29, els hi encarreguen just un any abans, una mica menys d'un any abans, i els ofereixen un lloc que és una mica de riure. Imagineu-vos vosaltres que esteu passant al costat de la Gran Font Màgica, que pugeu per les escales aquelles i que us trobeu en el racó que forma el Palau de Victoria Eugenia i el Palau d'Alfonso XII, i que llavors en el de Victoria Eugenia, que és el que queda a la dreta, on hi ha ara els...
A la dreta, mirant,
sí,
mirant
al...
A les fonts.
A les fonts, a dalt de tot, mirant al Palau de dalt, el que ara és el MENAC, llavors els hi donen l'angle esquerre perquè montin un petit quiosco, diguem-ne.
Sí, donen un raconet.
El raconet aquell, i en paradoxa, a més, a l'altre raconet, el raconet que forma el Palau Alfonso XII, em penso, o XIII, no estic segur, pues a l'altra banda hi col·loquen el quiosco francès. Acabaven d'estar en guerra feia 8 anys, o sigui, és com un xiste, no? Doncs llavors Mies es nega radicalment i a més descobreix el lloc que sí que voldria, i durant 3 mesos, és a dir, pràcticament més d'un 30% del temps que tenen per projectar i construir, ell es baralla amb el comissariat de l'exposició perquè li donguin el lloc que finalment aconsegueix que li donguin, li dona el dia de Santa, el dia de la Mercè, vull dir, però està 3 mesos barallant-se per aconseguir-ho.
O sigui, ell perd un 30% del temps per aconseguir la ubicació que ell vol.
Que això és...
En el fons ja és una declaració de principis de la importància
que té. El que els arquitectes diem el genius loci, en llatí, l'esperit del lloc, el Zeitsaul, en anglès, l'espíritu del lugar, ell ho té claríssim, perquè a més allà se n'adona de que aquesta obertura que farà de la seu... De fet, el pavelló no té façana, en realitat. El que té és un gran espai obert sobre un pòdio que fa d'unificador del nivell, de les cotes, i sobre el qual ofereix un estanc, una petita, diguem-ne, piscina, bueno, mínima, no és una piscina, és un estanc petitó, i un banc i un espai on es pot ballar, es pot dansar, es pot fer tota mena de
sí,
trobades, etc.
Per què
ho fa tan obert? Perquè, de fet, tothom parla del pavelló Mies, però Estants i pavellons Mies Reich a l'exposició del 29 van haver-hi de l'ordre de 15.
Carai.
Perquè originàriament no estava previst que hi haguessin pavellons nacionals. Originàriament, cada gran palau tindria un tema monogràfic, un palau per a l'electricitat, un altre per al tèxtil, un altre per als licors, un altre pels automòbils...
Era temàtic, no era de nacions.
I llavors, la Lili Reich, que era una magnífica arquitecta d'interiors i estava especialitzada en exposicions, va tenir l'encàrrec, el primer encàrrec que van tenir va ser de l'estand del Seide und Velvet, de seda i vellut alemany, que els hi van encarregar preparar aquest estand. I després les altres companyies que hi anaven a exposar, bueno, van anar repetint l'encàrrec, perquè ja que hi havia uns que ja estaven treballant, pues això és molt alemany, aquí hi hauria hagut 25 diferents dissenyadors, però allà en cascada varen caure els encàrrecs i tots els productes alemanys per l'exposició del 29 estaven encarregats i es van realitzar estants de la Reich i el Mies.
I com va canviar? Com va passar a ser un pavelló nacional?
Bueno, com que va, clar, va haver-hi el cop d'estat del Primo de Rivera. El Primo de Rivera, fins a llavors, el que s'havia encarregat de fer una mica el comissariat i el projecte, per exemple, dels dos palaus, Alfonso i Victoria Eugenia, va ser Puig i Cadafalch. Però quan va haver-hi el cop, el Puig i Cadafalch, per començar, se'n va anar fora, però a més el van destituir, òbviament, perquè era molt nacionalista català i Primo de Rivera no estava per aquestes bromes. Llavors va nomenar amb un fill del Domènech i Muntaner, un magnífic arquitecte, l'arquitecte que va fer el Palau de la Música, per exemple, i altres magnífiques obres. I clar, com que el pare era més aviat una mica d'esquerres i clarament nacionalista català, pues el fill, Domènech i Roura, era clarament nacionalista espanyol i clarament de dretes. Yeah. Llavors, el primer que va fer...
Exacte, clar, li
va semblar perfecte. Llavors, el primer que fa és enderrocar les quatre columnes que ara s'han reconstruït, però més amunt, per no fer nosa a la Font Màgica, i fer una sèrie de ringleres de 8 columnes jòniques perquè semblés que era un problema d'estil, per camuflar, que ningú s'ho va creure, però per camuflar que això no era un problema polític.
I llavors Primo de Rivera va proposar que sí que hi hagués pavellons nacionals en
Exacte,
lloc de...
Exacte, sí senyor. Llavors originals. Primo de Rivera invita a Alemanya, a França, als grans països europeus a participar en un pavelló nacional. Quan l'oficial, diguem-ne, alemany, li encarrega a Mies, bueno, ja que esteu aquí, pues, feu el pavelló nacional també vosaltres, Mies li diu, escolti'm, si tots els productes alemanys ja s'estan exposant en els nostres estants, què exposarem en el pavelló? Clar. I l'altre li fa una resposta profètica i magnífica, li diu, serà la pròpia arquitectura alemanya i europea contemporània la que s'exposarà.
I llavors això, que per ell devia rebre-ho com una gran personalitat i que a més li devia satisfer prou la vanitat, quan deia jo també al principi i es diu sovint que el pavelló és l'inici de l'arquitectura moderna,
sí,
i l'obertura de l'arquitectura, deies tu, per què? Quins trets té que ho simbolitzin també?
Per contraposició, poseu-vos a l'esplanada. Poseu-vos a l'esplanada de la Font Màgica, mm-hmm, i veieu el mur absolut, el gran mur del Palau Victoria Eugenia.
Sí.
És un mur alt, massís, sense pràcticament obertures. És el muro, és la fachada, per antonomàcia. Per contraposar-se a la fachada per antonomàcia, el Puig era una persona bastant neogòtica en aquest aspecte, era modernista, per suposat, però se sentia molt proper al gòtic. Llavors, per contraproposar a la façana, ell fa els braços oberts. De fet, el pavelló podríem dir que no té façana gairebé. El que té és un podi i un espai interior que, això sí, es dedica a esculpir-lo amb els diferents murs, amb la textura i la qualitat de les pedres que hi col·loca. No oblidem que el pare del Mies era marmolista, i llavors el Mies des de petit havia mamat la pedra, tot i que és el primer projecte en el que posa pedra O sigui que aquí també s'hi entrega amb el que coneix. I llavors, clar, esculpeix l'espai interior i l'ofereix directament al públic. És aquest el manifest que fa. Fins a llavors no hi ha referents en arquitectura ni antiga ni contemporània, a no ser que vulguem parlar de los templos griegos, en el que es faci una obertura cap enfora absoluta de lo que hi ha.
I una pregunta, perquè una de les crítiques populars, almenys, sí, que he sentit sovint al pavelló i aquest tipus d'arquitectura, és que prioritzen molt la part contemplativa per damunt, sí, de l'ús. No? El tipus d'arquitectura que Barcelona s'ha promocionat a través dels grans esdeveniments com l'exposició i altres, perquè després hem estat intentant imitar el model durant anys, vostè també troba que hi ha hagut aquest problema, que hi ha hagut que s'ha prioritzat una arquitectura monumentalista, contemplativa, però poc adaptada a l'ús que n'ha de fer la ciutadania?
No del tot, en el sentit... En tot cas, seria a partir de... Des de que somos olímpicos.
Sí.
Abans no. Abans, si es fixem, l'arquitectura barcelonesa és una arquitectura, si m'apures, molt entre mitgeres. Suposo que som l'únic país que fa un palau de la música magnífic entre mitgeres. Els nostres millors temples, gairebé, a excepció de l'increïble Santa Maria del Mar, estan pràcticament quasi entre mitgeres. Vull dir que som molt ahorratius des de sempre, no? És després, és a partir de que nos hemos vuelto olímpicos.
Sí, dels Jocs Olímpics, del,
sí,
turisme...
Que s'ha començat a fer una arquitectura molt més exhibicionista.
Ara volem fer el salt a la qüestió de la restauració, perquè,
okay,
és una qüestió que connecta amb aquest tipus d'arquitectura, però que ens ha de fer reflexionar també quina mena d'edificis volem,
sí,
per viure i per fer la ciutat bonica alhora. Vostè em deia, jo diria que Europa està sobreconstruïda, que Catalunya també està sobreconstruïda, no sé si ho pot desenvolupar.
Sí, bueno, és un fet evident. O sigui, tota Europa, de fet, està sobreconstruïda absolutament. I resulta que, en canvi, paradoxalment, estem tenint un model de creixement a nivell de país, a nivell d'Espanya i a nivell de Catalunya, en el que la construcció nova és un dels elements que generen teòricament riquesa. Clar, generen riquesa amb uns i treuen riquesa amb uns altres, perquè de fet el que estem fent és fabricar coses que probablement es podrien fer sense tenir que construir tant de nou. És a dir, tenim un patrimoni existent absolut, per suposat a l'Espanya buidada absolutament, però no només allà. A tot arreu tenim llocs on es podria modificar, fer créixer, ampliar els edificis existents, de manera que no necessàriament es convertís tot en enderrocar i fer de nou.
Construir de nou.
Això és un cost... A veure, un edifici que existeix ja té fonaments, ja té estructura, que a més ha estat comprovada al llarg del temps. O sigui, un edifici que ha aguantat 80-90 anys, en principi, és evident que ha demostrat que ha fet la seva prova de càrrega. Necessita reparacions, és evident. Necessita millor aïllament. Necessita que li canvien les estructures d'aigua. Per començar, per
necessita
estalviar.
Necessita adaptar-se i,
sí,
actualitzar-se, però
això,
hi ha una estructura
això,
que...
Exacte, costa molt menys, costa molt menys. I el que passa és que els nostres governs mai s'han preocupat seriament de plantejar regles clares per la rehabilitació. Fan aplicar criteris nous, criteris completament nous, criteris estructurals que no tenen que veure amb l'edifici tal com l'edifici antic és. El sistema tradicional català de paret de càrrega, que és un sistema que va resultar magnífic i que va tenir grans virtuts, pràcticament no el pots aplicar, o millor dit, et costa caríssim si l'apliques amb la norma normativa. Perquè la normativa està feta per estructures o d'acer o de formigó. I per consegüent passa olímpicament, és un problema d'imposicions, passa olímpicament de com reutilitzar el totxo, per exemple.
La normativa està feta, està destinada, en aquest mateix sentit, està destinada a promoure molt més la construcció, l'enderrocament i la construcció nova.
Absolutament. No hi ha una normativa sèria, ben treballada i a nivell europeu, que consideri els elements de restauració i rehabilitació. Evidentment, no tens més remei que aplicar la normativa existent que està feta des de l'inici amb la idea d'enderrocar i construir i que, per consegüent, dificulta bastant aquestes operacions i deixa una mica a les esquenes del tècnic que s'espavili per garantitzar que es compleix la normativa actual, no la normativa tradicional. I, per consegüent, això està fent que perdem molts diners i molts espais. És clar, si enderroques, fas cases més petites, fas apartaments molt més petits, amb la qual cosa pots vendre més apartaments i llavors el promotor sí que en guanya.
Major, sí.
La gent perd espai per altura de sostres, per possibilitats d'ubicar-se en zones més ben servides de la ciutat. I en aquest sentit, jo crec que hauríem absolutament de ser molt més rehabilitadors, molt més adaptadors que enderrocadors i constructors. Això no té cap sentit.
Quins efectes va tenir sobre aquesta tradició, per dir-ho d'alguna manera, les lleis del sòl i les lleis urbanístiques dels anys 90?
Absoluta. Bueno, per començar, quan el senyor Aznar, en el 90 i pico, ara no recordo la fecha, quan el senyor Aznar fa una llei que de repent diu que todo el suelo espanyol és urbanitzable,
sí,
i que això fa que depengui directament de cada ajuntament i no d'organismes superiors, que sí que també han d'intervindre, però la iniciativa la té cada ajuntament, de repent apareixen tots els... I aquest vici s'ha produït en tots els partits, de repent resulta que el constructor és el regidor d'urbanisme. I a partir d'aquí comença a tota una sèrie de vegades petites i de vegades grossíssimes corrupteles i corrupcions que el que fan és promoure la construcció massiva per tot arreu. Però una construcció massiva estrictament, en general, especulativa. El que no entenc és que, en aquest sentit, l'Aznar va fer això, però el Zapatero no ho va canviar.
I ara en quin estat està això? Hi ha algú que ho hagi reformat mínimament?
Pràcticament, gairebé tots els ajuntaments són els amos de les llicències de construcció i per consegüent no hi ha, hi ha ajuntaments que sí que controlen i altres que no. Però el que ningú està fent és una promoció clara i forta, per exemple. Això que estem fent ara de deixar les façanes vistes, sí, de l'Eixample i buidar tota la resta, és una, té una llarga tradició, se'n diu Operació Potemkin, res que veure amb l'acorazado Potemkin de la pel·lícula de Eisenstein. Sí, però el senyor Potemkin, perquè el zar veiés quan caminava en tren pobles macos, va construir façanes de vegades en els poblets que havien quedat enderrocats per la guerra, de manera que quan el zar passava i anava veient...
Era com un decorat d'aquests de Hollywood, que darrere no hi havia.
Un decorat, que després això ho van repetir a Viena als finals de l'imperi austrohúngaro, també fent façanes abans de fer les cases. Va haver-hi tota una època en la que el que tenien era unes magnífiques façanes que encara continuen, ara amb casa darrere. Però, clar, nosaltres ara el que estem fent és un pastitxe, en el sentit de que estem deixant les façanes vistes com un decorat, però darrere estem fent coses que no té res que veure amb aquesta façana. Lo normal seria que si volem mantenir aquest tipus d'edifici, pues mantinguessin també l'altura de sostres i per consegüent mantinguessin el vell edifici restaurat, que seria però, perfectament fàcil.
Però no sé si ho entenc, és a dir, vostè vol dir que és partidari de no reaprofitar els interiors d'illa i reconvertir-los en altres coses, sinó de construir més a dins o no parlar
d'això? No, els patis interiors d'illa cal oxigenar-los. El senyor Cerdà ho tenia claríssim. És després que l'especulació ha anat ocupant tot això. No, el que vull dir és que en comptes de pensar en enderrocar tot i deixar la façana perquè t'obliga l'Ajuntament, no ho enderroquis, simplement mantens la casa en el tram, que estava previst pel pla Cerdà per la casa, no parlo de l'interior, i adaptar-la.
Que és més important aguantar l'estructura de l'edifici que no la façana.
Cal estalviar i mantenir el patrimoni tal com ho tenim.
Vol dir que les polítiques de preservació del patrimoni, entenc, moltes vegades prioritzen la part estètica i el que ens convindria seria aprofitar l'estructura dels edificis.
Aprofitem l'edifici sencer, amb la seva façana, por supuesto, aïllem més, magnífic, canviem tota la instal·lació d'aigües, que a més així podrem fer una separació d'aigües, aigües blanques, aigües grises i aigües negres, de manera que estalviarem, i mantinguem aquestes altures de sostre, mantinguem aquests espais i recirculem. Si cal fer apartaments més petits, bueno, parlem-ne, però en tot cas no a costa d'enderrocar tot l'edifici i construir de nou.
Qüestions que m'han quedat pendents de temes que m'han anat obrint. M'ha semblat que deia que és un problema europeu, no només de Barcelona i Catalunya, sinó que és europeu en general.
Bueno, pràcticament tota Europa té un patrimoni enorme i, bueno, l'enderroca i això no funcionarà pas. Però això no es passa sobretot a nosaltres, perquè en molts altres països el que veus és que la gent reaprofita el que té magníficament. Per exemple, en Alemanya, en general, el que els ha quedat, perquè clar, els alemanys, com que amb la guerra es van quedar a zero pràcticament, doncs clar, han hagut de... I fins i tot aquesta gent moltes vegades han intentat reproduir els edificis que tenien en certa manera per mantenir aquest ambient. Jo crec que estem fent un error a base d'enderrocar sistemàticament. I jo crec que l'error ve d'una voluntat especulativa.
Una altra pregunta relacionada amb això. Quan es parla, per exemple, en referència al debat de l'habitatge i de la contenció de preus i de com ho fem perquè baixin els lloguers o perquè baixin els preus en general, hi ha aquesta mena de debat entre construir més perquè hi hagi més oferta o una barreja entre regulació, més recuperar habitatge del lloguer turístic, més fer habitatge públic, més... Això, en termes de tot això que estem debatent sobre la restauració... Com intervé en el debat?
Jo crec que, per començar, a Barcelona tenim el sud-oest del Besòs, tenim la mina, tenim el Vitxe...
La Marina del Prat Vermell...
Sí, tenim tota una sèrie de zones en les que els edificis existents, amb intervencions molt petites, ampliant, donant-los una terrassa més grossa. A partir de la pandèmia hem descobert que la terrassa era un element molt útil, pues donant-hi ampliant aquests edificis i, per què no, segons com, pujant una mica en altura, aprofitant les estructures existents i dotant de millors ascensors i canviant sistemàticament les instal·lacions d'aigua, donarien uns autèntics paraïsos, en certa manera. I no estaríem enderrocant i construint, sinó que estaríem ampliant i millorant. Això seria la filosofia del futur, és a dir, tenim un patrimoni, usem-lo i millorem-lo, però no enderroquem-lo per tornar a construir de nou. Perquè aquí som molt aficionats a arrencades de cavall i parades de burro, que és el que sovint ens passa amb l'urbanisme.
Pel que jo tinc entès, vostè ara n'anava parlant, però hi ha un altre dels problemes que tenim en qüestió d'habitatge a Barcelona, que és justament la quantitat d'edificis que en els pròxims anys s'hauran de readaptar a les noves normatives europees, per exemple, d'eficiència energètica.
Pues canviem el xip i en comptes de partir de la base de que enderrocarem i construirem, partim de la base de com podem transformar el que tenim, que serà més barat i, a més, produirà molt menys especulació i, per consegüent, el diner que guanya l'especulador és el que perd l'usuari. Per consegüent, la gent estarà més ben repartida. A més d'això, jo crec que caldria fer un repensament molt fort. Barcelona no és la ciutat. A mi em fa una mica de gràcia, clar, tots hem caigut una mica en la trampa de debatre sobre si els carrers principals i les superilles, que ja no són superilles, que són supercarrers verds, però això és un tema molt, molt, molt intern i molt de maquillatge, molt de maquillatge. En comptes de construir o adaptar nous habitatges per a la gent, adaptar els vells existents, en comptes d'això posem el tema en tres carrers diferents que en els que evidentment s'ha gentrificat, s'ha donat més diners als propietaris d'aquells carrers, però bueno, això és el de menys perquè continua sent un tema de maquillatge. En canvi, la ciutat, o sigui, Barcelona comença, si tu vius a Girona, si tu vius a Vilanova, si tu vius a Mataró, vens a treballar a Barcelona i tornes a casa, això és la mateixa ciutat. La ciutat és el lloc on pots aixecar-te, anar a treballar, menjar, divertir-te i tornar a casa, i llavors això és una ciutat. Per consegüent, la nostra ciutat
és molt
té com a mínim 50 quilòmetres per cada banda. Llavors hem de fer un urbanisme de tota aquesta ciutat. No és absurd el que passava,
no,
sí, el que passava quan la pandèmia, que els primers dies de la pandèmia, com que no podies canviar d'ajuntament, si creuaves sí, per comprar el pa a Hospitalet, doncs llavors automàticament et podien posar una multa. Tot això és ridícul.
Un contraargument que li deuen fer sovint quan parla de tot sí, això de la restauració, és que tot això és molt car, potser més car que construir. És veritat?
És inexacte. És inexacte absolutament si es manté la idea de que construir de nou significa primer enderrocar, perdre una sèrie de materials, generar una nova demanda de... Però és que, a més, el fonament i l'estructura d'un edifici ja són en si mateix pràcticament un 50%. 50 no, però un 35 sí. La façana en si mateixa ja és gairebé un 10 o un 15%. Per consegüent, si ja ho tens fet tot això, evidentment que has de gastar en millorar-ho, però només gastar en millorar-ho, en aïllar més, en guanyar, a lo millor estendre l'edifici amb terrasses, en fer millors ascensors, evidentment, perquè la gent pugui circular, però això és més barat. És fals que rehabilitar sigui més car.
I una última pregunta ja per tancar l'entrevista. Imaginis que per una carambola de l'atzar sí, el posen circumstancialment ja al capdavant de l'Ajuntament de Barcelona. Aquest seria el primer que faria?
Uf, el primer que faria...
Encara que sigui del seu àmbit, sí, no cal que sigui en general.
Invitar els alcaldes de totes les altres ciutats que formen la gran conurbació barcelonesa a muntar una... a donar poders a una entitat comuna, a base de perdre poders tothom. Però clar, això és molt difícil perquè llavors entren a més els partits polítics, etcètera, etcètera, i els reinos de taifes. Però realment és el que faria, crec que és el que seria més important de tot.
Molt bé, doncs Fernando Ramos, un plaer.
No em presento a cap elecció, que quedi clar.
Bueno, potser ens aniria diferent. Gràcies. Recordeu que ens podeu fer arribar els vostres comentaris i suggeriments a l'adreça de correu electrònic santaeulalia@vilaweb.cat. Gràcies per escoltar-nos.
Santa Eulàlia és un podcast de VilaWeb presentat per Otbou, amb Carles García al servei tècnic i a les veus, Maria Castanyer.